Banc Sabadell patrocina l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.
Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Dimecres 10 de novembre, amb el Roger Benet de les Vies de So, arrenquem. Què tal, com esteu? Benvinguts a l'Hotel Suís, un programa que avui ens portarà a parlar, per exemple, de ciclisme. Vindrà per aquí als estudis de Ràdio Sabadell el Raül Rota, una jove promesa d'aquest esport de Can Uriac, de la ciutat. També parlarem de futbol i d'història, d'història i de futbol i de molta literatura, bona literatura, amb el nou llibre del Toni Padilla, del periodista sabadellenc, i evidentment també estarem en el dia de tornada als entrenaments del centre d'esports. Però arrenquem des d'Itàlia, i avui comencem el programa amb una pinzellada, ni que sigui molt ràpida, de waterpolo, perquè el Club Natació Sabadell juga avui el passi a semifinals de l'Alen Eurocup, de la segona màxima competició continental de waterpolo masculí. Després d'empatar a Canllong 13-13, un partit que vam retransmetre en directe al Twitch de Ràdio Sabadell i que de fet podeu recuperar, si voleu, al YouTube de l'emissora, avui, segon partit de la sèrie. L'Estalpul visita la piscina del Rarin Antesavona italià a partir de 7:45 del vespre. El tècnic Quim Colet defensa les opcions que tenen de passar el tall, tot i ser conscient també del potencial del rival que tindran al davant.
Segurament ells tenen un punt d'experiència més que nosaltres i a sobre juguen a casa, però anem amb tota la il·lusió i intentant fer un molt bon partit, i si fem un molt bon partit en totes les adversitats que tindrem, segur que les tindrem, doncs bueno, hem d'intentar, doncs, per nosaltres guanyar aquesta final. Per nosaltres és una final, entrar a les semifinals per nosaltres ja és una final. Després, si entrem, doncs ja pensarem en el que ens queda, però per nosaltres ara és una final poder accedir a les semifinals d'una competició europea, i crec que l'equip ho està treballant molt bé per poder-ho aconseguir.
El partit d'aquesta tarda, per tant, un dels més importants de tota la temporada pel sènior masculí de waterpolo del Club Natació Sabadell. Des d'aquest partit d'anada, jugat ara fa un parell de setmanes mal comptades a Canllong, dues cites dels de la Ligúria a la sèrie italiana, a la Lliga del País Transalpí, amb cara i creu. Victòria primer, 12-7 contra el Salerno, i després derrota el passat cap de setmana per 10-7, 3 gols de diferència a la piscina del mític Prorreco. L'equip d'Alberto Angelini és sisè. Ara mateix es quedaria fora d'Europa per una única plaça en aquesta sèrie A de waterpolo masculí italià. Per contra, l'Astralpool ha guanyat les dues jornades que ha tingut a la competició domèstica des d'aquell empat a 13 a Canllong a l'anada d'aquests quarts de final de l'Eurocup. 18-6 contra el Rubí i 4-10 aquest últim enfrontament a la piscina del Centre Natació Mataró. L'equip de Quim Colet és tercer a la Lliga, a un punt del Barcelona i a 3 del líder d'aquesta divisió d'honor, l'Atlètic Barceloneta. A més, els sabadellencs han viatjat a Itàlia sense cap absència, per tant, bona notícia en aquest sentit, sense baixes a la plantilla de Quim Colet. Escoltàvem a l'entrenadora fa un moment parlar obertament d'una final, i precisament el waterpolista del Natació Sabadell, Lluc Bertran, demana afrontar el partit d'aquest vespre amb la mentalitat d'estar jugant una autèntica final.
Nosaltres ens ho prenem com una final, no? Al final, el partit anava bé a empatar, anàvem guanyant tot el partit, però al final vam desaprofitar les oportunitats que teníem, i ara allà serà una guerra i anem amb tot, i que passi el que hagi de passar.
El creuament és la reedició, com us dèiem fa un parell de setmanes, de la final de fa 9 anys, que es van adjudicar els transalpins, victòria del Rarin Antesavona, tot i l'intent de remuntada que va quedar a mitges del Natació Sabadell. Aquest Rarin Antesavona, del punt Natació Sabadell, tornada dels quarts de final de l'Eurocup, arrencarà 7:45. Avui, a la piscina dels italians, a l'anada el marcador va ser d'empat a 13, per tant, ben atents avui a les xarxes socials de Ràdio Sabadell, @RadioSabadell, pels vols de quarts de 9 de la nit, fregant les 9 de la nit, sabrem si l'Estalpul Natació Sabadell es classifica o no per aquestes semis europees, per aquestes semis de la LEN Eurocup.
Hotel Suís. Entenem l'esport com tu.
Del waterpolo al futbol, avui dia de tornada als entrenaments per l'equip d'Antoni Hidalgo. Avui al centre d'esports tenia sessió a Sant Oleguer. S'han salvat pels pèls de la pluja, després dia de roda de premsa, com a bon dimecres, encara que segurament el nom de Pere Belmonte, de Piti Júnior, del fill de Piti Belmonte, és un dels noms de la jornada. Ho avançàvem dilluns. Pau Vitori, què tal, com estàs?
Què tal, Adri, com estem?
I avui s'ha confirmat el que dèiem, que s'incorpora als entrenaments del primer equip, tot i que amb el filial no juga realment com a pivot, sinó que ho fa una mica més endavant, com a mitja punta, però al final és un migcampista més que se suma a la curtíssima llista, que ja dèiem ahir i abans d'ahir, de migcampistes disponibles per Antoni Hidalgo, que redueix a Sergio Guza i Xavi Boniquet. Prou.
Sí, perquè recordem que hi ha Ramon Folch lesionat i dos sancionats, Sergi Altimira i Facu García. Deixa'm dir també que Pere Belmonte Piti Júnior, a pretemporada amb Antoni Hidalgo, sí que va disputar uns quants minuts, per no dir molts, jugant de pivot, però sí que és cert també que el Sabadell anava curt d'efectius durant la pretemporada en aquesta posició. Facu va arribar més tard, Altimira va jugar molts minuts, Ramon Folch va tenir problemes físics ja a la pretemporada, Aguza va arribar amb la lliga ja començada, per tant, Piti Júnior sí que no se li fa estrany jugar com a doble pivot en els esquemes d'Antonio Hidalgo. Ara bé, demà, si vols, ja fem càbales aquí a l'Hotel Suís, però d'entrada hi ha dos futbolistes del primer equip, com són Aguza i Boniquet, i hi ha possibilitat de reposicionar algun dels centrals i que jugui com a pivot.
Sobretot Guillem Molina, com dèiem l'altre dia amb el Sergi Garcés. En tot cas, la roda de premsa, evidentment, no ha estat de Pere Belmonte ni de cap dels migcampistes, sinó de, com dèiem ahir, el segon màxim assistent de la Lliga. Un jugador que ha portat tres assistències ja, Joseba Muguruza, el carriler dret del centre d'esport Sabadell, que mica en mica ha anat guanyant en protagonisme els esquemes d'Antonio Hidalgo i que tu acabes de xerrar una estona amb ell. No sé què és el que ha dit el de Deva.
Ara parlarem del tema de les estadístiques d'aquestes tres assistències, tenint un paper cada cop més important, l'ex del Castellón, però d'entrada celebrant aquesta victòria a Cornellà del passat diumenge, un partit, ha dit Muguruza, en el qual no es van complicar gens ni mica, no van fer cap mena de floritura, i sobretot també ha estat un partit important, o va ser un partit important, ha dit Muguruza, per reforçar l'ànim de la plantilla, per reforçar la moral. Això sí, no es treuen un pes de sobre, perquè la situació, la classificació, doncs, segueix sent compromesa, i sobretot ha remarcat Muguruza que el que no han de fer ara és, o el que no han de permetre, és que passi el que va passar després de la victòria contra el Sanluqueño. Recordaràs, Adri, que va ser aquells primers 45 minuts horrorosos a l'estadi Balear.
Tampoco es que nos hayamos quitado un peso de encima, porque no hemos hecho nada, ¿no? Solo hemos ganado un partido más, pero bueno, también necesitamos esta victoria para nuestros ánimos y para coger fuerza, para seguir adelante y que, sobre todo, que no pase lo mismo que la última vez. Que sigamos, que intentemos coger una buena dinámica, hacer un buen partido en casa y volvamos a conseguir los tres puntos.
Lliçó ben apresa per part del vestidor. Bé, ho confirmarem diumenge, tant de bo que sí que estigui ben apresa aquesta lliçó de l'estadi Balear. En tot cas, deia Joseba Muguruza, un futbolista que entre unes coses i unes altres tampoc és que estigui sent precisament dels que més minuts ha tingut en aquesta temporada.
No, recordem que es va lesionar durant la pretemporada, i a mi el que em crida molt l'atenció, Adri, d'aquestes tres assistències de Joseba Muguruza, és que les ha fet en 296 minuts de joc. És el 18è jugador del centre d'esport Sabadell amb més minuts aquesta temporada. Hi ha 17 jugadors que han jugat més que Muguruza. Això sí, condicionada aquesta estadística per la lesió, però es pressuposava a la pretemporada, doncs, que el de Deva hauria de tenir un paper important en els esquemes d'Antonio Hidalgo. Ell ha dit que li ha costat entrar, agafar el ritme per la lesió, però ara ja està establert, i al voltant d'aquesta xifra d'estadístiques diu que és el de menys, perquè al final el que l'important és que l'equip funcioni i que les xifres de tots els jugadors, no sé si missatge implícit cap als davanters o no, això ja nosaltres ho tenim molt, molt interioritzat, doncs l'important és que les xifres de tots els jugadors millorin.
Ha costado un poco entrar al equipo, pues porque el equipo está en buena dinámica. Me perdí los 4 primeros partidos por lesión y la verdad que cada vez que entraba intentaba hacer lo mejor posible. Cuando jugaba intentaba hacer lo mejor posible y por suerte pues ahí están los números, ¿no? Al final eso es lo de menos. Lo que necesitamos todos, lo que necesito yo es que gane el equipo para que mi propio juego también mejore. Para que mejore el del equipo y al final los números no sirven de nada si estamos ahí abajo metidos. Al final lo que tenemos que hacer es intentar hacer todos mejores números para que el equipo vaya adelante y esté lo más arriba posible.
Estava donant-li voltes ara a la xifra que comentaves, Pau, menys de 300 minuts jugats per part de Mugu.
És fàcil, eh?
Sí,
la divisió.
Sí, però estava pensant en... ha tingut temps per moltes coses, realment. A part de les assistències que dèiem, és que fa un parell de setmanes potser tot va quedar eclipsat després perquè va ser un penal molt matiner, perquè el partit va tenir al final conseqüències per tot el terrabastall que hi va haver a nivell informatiu i de decisions dràstiques preses al centre d'esports en la prèvia de la Castanyada, però clar, és que el mateix Muguruza, segon màxim assistent de la Lliga, és l'executor de l'únic penal que ha tingut a favor el Sabadell aquesta temporada i el va fallar contra el Camp Múrcia.
Sí, i li hem volgut preguntar també per aquesta circumstància, perquè no havíem tingut la possibilitat i... Clar, aquell penal, en certa manera, queda eclipsat minuts després pel gol de Jacobo. Empata Nuja molt, molt aviat, però, sens dubte, com deies tu, a nivell informatiu, la jornada va acabar amb l'acomiadament de José Manzanera com a director esportiu del Centre d'Esport Sabadell i el partit en si va passar absolutament a un segon terme. Per tant, li hem volgut preguntar també a Muguruza per aquesta situació del penal de l'UCAM Murcia, si realment li va donar moltes voltes, i per mi també ha estat sincer el de Deva Adri, ha estat per mi una de les respostes d'aquesta roda de premsa, perquè ha assegurat que a posteriori, després del partit, es va sentir força responsable per la destitució de Manzanera.
Durante el partido pues estaba con confianza y todo, pero bueno, luego después en frío cuando ya pasa todo, ves las noticias y todo, pues sobre todo te lo tomas como con más responsabilidad de lo habitual. Al final el equipo había hecho todo lo posible para ganar el partido, pero no pudo ser posible y al final pues con el empate una persona querida en el vestuario pues no continúa en el club. Y yo pues fallando ese penalti al principio del partido, pues sí que me sentí responsable en buena parte.
Doncs aquest plus de responsabilitat, aquesta autocrítica, aquest mal moment que va passar Joseba Muguruza sentint-se en certa manera culpable, podríem dir, pel desenllaç final del que es va donar contra UCAM Murcia. Pensem en aquesta setmana, avui tornada a la feina, com dèiem, a Sant Oleguer, el Josep Molins, iniciant aquest cicle que ha de portar diumenge a les 5 de la tarda a l'equip Arlequinat a veure's les cares contra el San Fernando. De seguida parlem de l'equip gadità, però abans, clar, el típic i tòpic d'aquesta setmana, allò del duel directe, no? Portem sí. Ja més d'un quart de lliga, la classificació diu el que diu, i ara mateix el límit és el gol a baraix que diferencia el Sabadell del San Fernando a l'hora de triar qui baixaria i qui no si avui acabés la lliga. Per tant, és un enfrontament directe ara mateix.
Totalment directe, 11 punts tant el Sabadell com el San Fernando. I la reflexió que feia Muguruza també en roda de premsa és que, vaja, el partit d'aquest diumenge serà una pel·lícula totalment diferent a la del passat cap de setmana contra el Cornellà, per tot, per l'escenari, pel rival, per molts factors serà un partit molt diferent, i el que sí que hem de tenir en compte és que és un rival directe, que és un partit que el rival també plantejarà, doncs... amb l'objectiu de treure un bon resultat de la nova Creu Alta, pel que dèiem, perquè és un duel entre dos equips que estan empatats en aquesta zona baixa de la classificació. Una reflexió també, Adri, i és que el cert és que dels últims 12 punts en joc, el Sabadell ha sumat 7, que és un bagatge prou bo, anem a dir-ho així. Clar, quan estàs allà baix, doncs no et serveix de massa, però 7 de 12 no està malament si doncs, ho reforces aquest cap de setmana amb un 10 de 15, guanyant el San Fernando. Per tant, la reflexió compartida és que l'objectiu del play-off que s'havien marcat a principi de temporada al Centre d'Esport Sabadell encara no està descartat, està lluny, però no està descartat, però el vestidor, diu Muguruza, es marquen objectius a curt plaç, a curt termini, començant per guanyar el partit d'aquest diumenge.
Al final, ahora mismo tenemos que coger objetivos a corto plazo, ¿no? No tenemos que... que cogernos objetivos de a final de temporada donde vamos a estar. Primero vamos a entrenar día a día, luego vamos a ir domingo a domingo y luego ya se verá dónde vamos a estar todos. Pero primero lo que tenemos que hacer es, sobre todo, hacer una buena semana de trabajo y sacar el partido el domingo adelante.
Joseba Muguruza, avui protagonista a la sala de premsa Miguel Creda de la nova Creu Alta, a les portes d'aquest Sabadell-San Fernando de diumenge a les 5 en el mateix estadi Creu Altenc. Fem un punt molt ràpid també, una pinzellada d'aquest conjunt de la isla, aquest San Fernando isleño, perquè ha tingut moviments en les últimes hores amb la baixa per motius personals de Fabio Egelfi, el lateral esquerre italià, que rescindeix el seu vincle amb l'equip gadità i en les últimes hores s'hi ha incorporat Luis Ruiz, un lateral esquerre que supleix a Elfi i que en aquest cas portava sense jugar des del juny, encara que ho havia fet amb bones places. La veritat, per exemple, sense anar més lluny, el Lugo la passada temporada. El de Huelva explicava així en la seva presentació en les últimes hores què s'ha trobat quan ha signat el conjunt gadità.
És un club que està creixent, que, bueno, que lleva un poco el proyecto nuevo. Es cierto que llevan solo 11 jornadas, queda mucho, queda un mundo todavía y bueno, yo espero también y deseo que vayamos más hacia adelante, pues espero aportar mi granito de arena también.
Diu que estava entrenant pel seu compte, tot i que també ho feia amb un equip de territorial de la província de Cádiz. Per tant, arribarà rodat Luis Ruiz. Veurem si per jugar o no, Pau, aquesta mateixa setmana. Jo crec que una mica precipitat, però vaja, en tot cas, un nou reforç que s'incorpora a aquestes alçades de pel·lícula al Club Deportiu San Fernando.
I, curiositat, va ser titular a l'Anxo Carro, el partit que va jugar al Centre d'Esport Sabadell el 28 de març. Per tant,
el vam guanyar, aquell partit.
Sí, fa poc més de 7 mesos. Luis Ruiz es va enfrontar al Centre d'Esport Sabadell. Aquí queda la curiositat.
M'estirarà de les orelles ell que és amant de totes aquestes històries si no trec aquest tema. Per tant, recordo com en aquesta casa van haver-hi salts d'alegria quan el Sabadell apareixia al FIFA. No és el mateix, exactament, però avui hem vist
És un altre clàssic del món dels videojocs. No té res a envejar al FIFA.
És
diferent en
és
quan...
És una altra història.
És una altra història, però compta amb la història també que té el Football Manager.
Jo és que em vaig quedar amb el PC Football i, per tant,
també.
Em queda massa recent. En tot cas, avui hem vist aquest spot del Football Manager 2022 ni més ni menys que rodat a la nova Creu Alta. A més, a vegades es fan servir estadis per gravacions d'anuncis, etc. I allò passa molt de puntetes que et costa fins i tot de veure quin és l'estadi on s'ha filmat això. No hi ha cap mena de dubte que Pedri, que és el protagonista d'aquest spot, Pau, no amaga que està a la nova Creu Alta,
No,
perquè
no.
Es veu claríssim que és l'estadi del Centre d'Esports.
1903, no la publicitat, perquè l'han tapat, evidentment, però es veu claríssim perquè a més surt, per exemple, la sala UCO, que és on tradicionalment a Tribuna Alta s'assignen els contractes, però vaja, les escales, el túnel de vestidors, vull dir, és que són els budells de la nova Creu Alta.
Plató per un dia amb aquest spot del Football Manager 2022. Com a bon malalt, el Pau Vituri ha trigat en venir de la nova Creu Alta amb el mòbil a la mà per dir-me que me l'he descarregat ja, o sigui que explica en detall, no, tu que l'has tastat.
No per això, me'l descarrego cada any.
Per feina, no?
Me'l descarrego cada any i li dedico unes quantes hores. Mira, m'ha sobtat perquè al final he indagat una mica, he començat una carrera amb el Centre d'Esport Sabadell i alguns detalls que m'han cridat l'atenció. Per exemple, que l'objectiu de la Junta Directiva del Sabadell és, com a mínim, assolir el play-off, descens a segona divisió. Per tant, aquí compartiria objectiu amb la realitat del Centre d'Esport Sabadell. Atenció, Adri. Moja Esarfani i Sergio Aguza són els millors jugadors del Sabadell, amb 3 estrelles i mitja, tot i que el jugador amb més valor de mercat, en total 3,2 milions d'euros, no està gens malament, és Facu García, que ve cedit pel Leganés.
Cedit pel Lega, suposo que això també influeix.
Correcte, i per la joventut, i el potencial, etc. I el que més m'ha cridat l'atenció respecte a altres edicions del Football Manager és la nombrosa representació de jugadors joves i juvenils del Centre d'Esport Sabadell. Hi ha Ivan Tebar, el primer equip.
Sí, no sé si el primer equip, directament.
El primer equip. No sé si això ho van enganxar a la pretemporada. És a dir, quan deuríem demanar la llista a algú, perquè això sí que no sé com funciona, no sé si es demana al club, estaria bé, doncs, això, esbrinar-ho. Ivan Tebar, doncs, apareix al primer equip, i l'únic moment era la pretemporada, quan encara no havien arribat els laterals esquerres. Però compte, perquè apareix com a davanter centre. No és lateral esquerre. Davanter centre, que pot jugar o d'extrem esquerre també o d'extrem dret.
Doncs
és l'única patinada. És l'única patinada.
Amb les voltes que li estem donant el tema de la figura del nou, només falta això. Imagina't que la solució és Ivan Tebar ara i no la sabíem.
Mira, però apareixen, per exemple, el segon equip del Sabadell, el Sabadell B, en aquest cas, jugadors...
Pere Belmonte, no?
Pere Belmonte, Sergi Altimira, Froy Leal, Adri González, el davanter del juvenil,
Vargas.
Marc Vargas... Bustamantes, Ramonedes... Bé, tots els jugadors...
Morral,
sí.
Pau Vituri, no, perdó, encara tenim...
Encara no.
És que, clar, anava a deixar ja unes horetes per veure si volies indagar una miqueta amb els teus coneixements
a la nit, del
Futbol Manager. Però abans, hi ha un partit aquesta setmana que es juga el Benito Villamarín, eh?
Sí, per tant, ha de ser el del Betis Deportivo.
Home, sí, imagina't, no, el Sevilla Atlético, tu diràs.
Que ha anunciat l'entitat Verdi Blanca, que trasllada el partit contra el Cornellà al Benito Villamarín. Per tant, aquí a la redacció ja hem tret el calendari, hem agafat el calendari, quan va el Sabadell?
Sou uns malalts. La setmana abans de Setmana Santa...
10 d'abril.
I Sergi Parque, això ja ho confessaré i em sap greu si no m'ho deixava dir... En el seu dia lliure ha agafat el calendari, no el del Sabadell, sinó que l'ha quadrat amb el de primera divisió. S'ha donat que aquella setmana el Sabadell juga a Sevilla i, insisteixo, estem parlant del mes d'abril.
Abril, 10 d'abril.
Sí, estem parlant de la setmana abans de Setmana Santa. Que el Betis, a primera divisió, juga fora de casa, ho fa al nou Mirandilla, crec que es diu ara, el que era el Carranza tota la vida, a Cádiz, vaja, i que la setmana següent torna a jugar fora el Betis. O sigui que ja tren les crispetes per si de cas... Això s'agafa com a norma habitual i el Betis Deportivo Sabadell, d'aquí a un bon grapat de mesos, es juga al Benito Villamarín. El que queda clar és que dissabte a les 9 el Cornellà passarà en qüestió de 6 dies de jugar al nou municipal a fer-ho al Benito Villamarín.
El Benito Villamarín, que deuen ser dos municipals de Cornellà, pràcticament, per terreny de joc.
No. Per graderia 200,
no,
però...
No, per graderia... Benito Villamarín és dels estadis amb més capacitat de tot Espanya.
Sí, uns 50.000 espectadors
aproximadament. O més, diria jo, eh?
Doncs Betis Cornellà, Betis Deportivo Cornellà, evidentment, no al Lluís del Sol, no a la ciutat esportiva, que a més queda molt a prop del Benito Villamarín, sinó serà directament a l'estadi de l'Avenida de les Palmeres, a la casa del primer equip del Real Betis Balompié. Ara sí, t'allibero.
Sí.
Pau Vituri, gràcies, abraçada.
Vinga, adéu.
Afegim més apunts ràpids de futbol, per exemple, a la segona catalana, el Sabadell B, avui que parlàvem de Pere Belmonte Pitti, ara fa res uns segons amb el Pau Vituri, s'ha situat líder del grup 4 amb solvència, amb tot mereixement, va de golejada en golejada l'equip de Jordi López, després de la pallissa 6-0 contra l'Avià, un partit que, com comentàvem l'altre dia, va ser ben curiós. Passada la hora de partit, és a dir, quart d'hora de la represa, el marcador Olímpia era de 0-0 i al final va acabar guanyant el Sabadell B per 6-0 contra l'Avià. Gràcies a aquesta golejada i l'empat de qui era el primer, la Pirenaica, davant del Can Trias, els arlequinats s'han situat primers a la classificació. Al mateix grup hi va haver plena, victòria del Can Rull Rómulo Tronchoni 0-1 a Sallent amb un gol de Suárez i del Tibidabo 3-1 al municipal de Torre-romeu davant del Calaf en el dia de la presentació del futbol base blanc i vermell. Al grup 5, l'altre equip de la ciutat, la Sabadellenca, va empatar 2-2 contra el Singuerlín, un partit que els taronja dominaven per 2-0 al descans amb doblet de Mohamed Lamin Traoré. Aquesta setmana, Can Trias, Sabadell B i Lloreda, Sabadellenca, diumenge a les 12. I un quart d'hora més tard hi haurà derbi, Can Rull, Rómulo Tronchoni, Tibidabo, Torre Romeu. I el femení del centre d'esports ha sumat el seu segon partit consecutiu puntuant. L'equip va aconseguir arrencar un empat a 0 en la seva visita al camp del Cué de la categoria, com era el Fundació Júpiter. Ens amplia aquesta informació el nostre estudiant en pràctiques, el Xavi Colomer.
Després de la victòria de la setmana passada a Olímpia, el Sabadell visitava el camp del Cué Júpiter amb l'objectiu d'aconseguir una victòria que els fes escalar posicions en la classificació. L'empat a 0 final deixa un regust a la boca no del tot positiu. Marc Gabriel, tècnic de les Arlequinades, creu que en lloc de guanyar un punt en van perdre dos.
L'equip no va estar al nivell competitiu que intentem marcar cada setmana. Ens vam contagiar una mica del joc lent del rival i en el joc basant en transicions. I al final nosaltres el que busquem és dominar a través de la pilota i del joc posicional, cosa que no vam tindre. Les coses positives és que sumem un punt, però crec que, sincerament, que el que hem fet és deixar de guanyar dos.
L'empat deixa les arlequinades en penúltima posició de la classificació, amb 4 punts després de les 7 jornades disputades fins al moment. Només té enrere, precisament, el Júpiter amb un punt. Aquest cap de setmana toca un repte complicat, i és que el Sabadell es veurà les cares amb el primer equip del Girona, acabat de baixar de nacional. Gabriel sap que hauran de fer moltes coses bé per atreure els 3 punts.
Equip amb molt bona plantilla, jugadores de molt nivell i també a nivell condicional. Segurament ens intentaran treure aquest domini en pilota que busquem i portar el pes del joc. Crec que les claus d'aquesta setmana seran la pressió a camp contrari i les transicions a nivell ofensiu i defensiu, juntament amb el domini de les segones jugades.
El partit es disputarà aquest diumenge a 11:15 a Olímpia.
Participa al programa escrivint al Twitter amb l'etiqueta Hotel Suís.
Aquest llibre tracta precisament d'això, de com la política, la història i el futbol caminen de la mà en ocasions de forma amistosa, d'altres barallats. Un llibre que no deixa de ser el resultat de molts anys de viatges i xerrades, de preguntar i escoltar, de descobrir que per entendre la rivalitat entre dos clubs de futbol italians, primer havia d'aprendre sobre les batalles medievals que van enfrontar aquelles dues urbs al segle XIII, dels camps de batalla als camps de futbol. Cada vegada que es posa en joc una pilota, la roda de la història comença a girar una altra vegada i tirant d'aquest fil pots arribar tan lluny com vulguis. En aquest llibre deixarem que sigui el futbol qui ens marqui el punt de partida, començant pels orígens del futbol professional al Regne Unit i acabant en l'actualitat, amb generacions de joves que usen les noves tecnologies per intentar canviar el món. És un llibre que no escriuria un historiador, doncs utilitza tècniques narratives més informals, encara que tampoc seria publicat en un mitjà de comunicació esportiu, ja que en ocasions la història monopolitza la possessió de la pilota. Un llibre escrit per un periodista que volia ser historiador i que té la sort d'unir aquestes dues passions. Toni Padilla, pròleg del llibre El historiador en el estadio.
Sabadellenc Toni Padilla, que està d'estrena aquests dies amb aquest El historiador en el estadio, editorial principal de los libros, un assaig sobre la geopolítica del futbol que tinc just aquí a les mans a l'estudi de Ràdio Sabadell. Via Skype, Toni Padilla, què tal, com estàs?
Què tal, com esteu?
Digue-m'ho tu, has gaudit com un nen petit, no?, escrivint tot això.
Sí, gairebé tant com quan vam pujar a Marbella contra el Barça B. Sí, no, he gaudit molt, la veritat. És el resultat de, podríem dir, de tota una carrera professional en aquest sentit. Buscant històries, acollint-les, coneixent persones, buscant arxius i intentant d'alguna forma unir el que eren les dues passions que tinc, que és el periodisme, la comunicació i la història, no? Sempre he explicat això, que soc periodista però que vaig estudiar història i va haver un moment de la meva vida que no sabia cap a quina de les dues parts hauria de tirar. Són dos sectors que estan malauradament molt malament a nivell de sortida laboral. Al final vaig acabar el periodisme i ja sempre que puc intento unir aquesta dèria que va quedar una mica aturada, que era la història.
Aquí sempre hi ha el dubte de qui va ser la primera idea, no? Si va ser l'autor qui va proposar a l'editorial, si va ser al revés, perquè és un llibre molt, molt, molt d'autor, com deies tu, de moltes històries que segur que ja tenies al cap, d'altres que has anat descobrint. Aquí d'on sorgeix aquesta idea mare?
Aquí surt de l'editorial, surt del Carlos, un editor d'aquesta editorial, que és Principal Ático de los Libros, que és una editorial especialitzada en llibres d'història. Ell era lector de la revista Panenka, aquest projecte del qual formo part, un noi de Huelva, i em va contactar dient que creia que la seva editorial podia fer per primer cop un projecte on s'utilitzés l'esport, en aquest cas el futbol, per explicar la història. Perquè sí que havien publicat llibres molt interessants en què s'explicava la història a través d'altres àmbits, no? Des de l'economia, la cultura, cròniques més bèl·liques, militars, una mica de tot. Llavors em va fer aquesta proposta, donant-me molta llibertat per poder plantejar l'estructura del llibre, però en aquest cas és un encàrrec, que al final és una sort, no? I un privilegi quan una editorial es posa en contacte amb tu i et fa un encàrrec que et dona certa llibertat.
La primera presentació va ser fa uns dies a Salamanca. Com és això? Perquè no és gaire habitual, no?, que la primera ciutat triada sigui Salamanca.
Bueno, molt poc habitual. No, també em va sorprendre a mi, això neix d'un bon amic, l'Alberto Pérez, un periodista de Salamanca que conec, que coordina un màster de comunicació esportiva, que aquest any fan la primera edició a Salamanca, a la històrica universitat que tenen allà, la Don Amuno, i em convidaven a anar-hi a fer una xerrada. Llavors, aprofitant que publicava el llibre, el Col·legi de Periodistes de Salamanca tenia un petit pressupost per poder pagar les despeses d'una nit d'hotel a algú en actes, ja que jo ja era a la ciutat, em van proposar fer la presentació i va ser molt bonic perquè va sortir gairebé el dia que es publicava el llibre. De fet, físicament és el primer dia que toco el llibre, va ser com maco poder-lo tocar en un acte que s'ha fet allà i que em va emocionar bastant perquè després de ser una feina que està molt, molt sacrificada a vegades i de sobte quan veus que hi ha gent que condueix un divendres que plou des de Valladolid o des de Zamora per estar amb tu, per poder tocar el llibre i xerrar sobre ell, són moments que valen molt la pena.
Moments que es repetiran aquesta setmana vinent, dimarts concretament de la setmana que ve, 6:45, presentació a Barcelona, a una llibreria que és de referència, com és l'Altair, i a més molt ben acompanyat per un altre sabadellenc i un altre arlequinat de socarrel com l'Alberto Jogo.
Sí, he buscat un company de ball que em conegui, que em pugui passar la pilota en condicions. Sabeu tota l'estima, tot l'apreci i l'admiració que sento per l'Alberto, que a més va publicar un llibre, crec que és brillant, com és l'Indomable, que té molt de mèrit amb una persona que no ha estudiat per ser periodista o comunicador, que en aquest sentit és una persona amb estudis molt culta, molt intel·ligent, però clar, realment era un repte fer un llibre i se'n va sortir molt bé. I sí, m'acompanyant en aquesta presentació, que la fem el dimarts vinent a 6:45 a l'Altair, que dins unes... ha entrat una nova generació de gent darrere de la llibreria, de l'Altair, com el Jordi Brascó, que també és un periodista barceloní que fa un llibre molt, molt maco, el Rivalera de les Cròniques, un llibre que també val molt la pena, i el Jordi està fent una sèrie de cicles per acostar la literatura de viatges o algunes temàtiques concretes, i farà un petit cicle on es barreja la literatura esportiva, la literatura de futbol, amb el món dels viatges, i una d'aquestes xerrades serà la presentació del llibre amb l'Alberto.
A Sabadell tens previst fer-ne alguna o encara no?
De moment no ha sortit res, tant de bo pugui ser possible, no? Al final, clar, necessites que algú, un col·lectiu, una llibreria, doncs mostri un interès, o en aquest cas també tu pots intentar anar darrere, però de moment no la tinc confirmada, ja sabeu que em faré moltíssima il·lusió. Tinc confirmada una segona a Barcelona, dins un cicle que fa la xarxa de biblioteques de la ciutat, que la farem amb en Ramon Usai, que és un politòleg que també ha publicat un llibre molt interessant sobre futbol i política, que la farem a una biblioteca de Barcelona, i tinc confirmada també una a Madrid, a la central de Callao, d'aquí 15 dies, i estem en converses per intentar fer-ne una a València i una a Bilbao. Tant de bo surti, perquè tot costa molt, perquè hi ha molta gent que s'ofereix a dir sí, podem fer la presentació, però clar, llavors has de pagar el bitllet o el cotxe o l'avió, el que sigui, els hotels, i aquí es complica més la cosa. A Sabadell aquest problema no el tindríem.
Tu ja havies fet un parell d'atles, el de la passió esfèrica i el dels somnis olímpics. Aquest cop, clar, tornes a voltar per tots els continents, gairebé per totes les èpoques del món del futbol, una quarantena de clubs per descobrir una miqueta les seves idiosincràsies, els seus trets característics. Això és una continuïtat dels treballs que ja havies fet, però amb nous protagonistes, o trobem alguna diferència allò en quant a concepte del llibre?
Hi ha un fil en comú, podríem dir. Les històries són noves, òbviament, són totes... Però sí que en la forma d'explicar-ho he intentat explorar un nou estil, que és arriscat, que espero haver-me'n sortit bé, que inclou l'ús de la primera persona en alguns moments, no abusa, però tan surt, perquè tingui un punt de mig crònica de viatge, mig reportatge, mig assaig. Molts cops, una cosa que em fa molta il·lusió és que moltes llibreries, a l'hora d'ordenar el llibre, en lloc de posar-ho a la part de literatura esportiva, ho ha posat a la part de l'assaig polític o històric, en part també perquè és una editorial que està especialitzada en aquests temes. I això també per a mi em portava a reflexionar molt sobre com es comuniquen històries que potser poden, en algun cas, ser feixugues. Algunes històries és molt evident que es venen soles, no? Quan hi ha una guerra i un jugador s'ha executat. Algunes històries són molt fàcils de vendre, però altres són molt interessants, però tu pots pensar que una persona que no està acostumada a consumir informació de geopolítica internacional, potser li dius com t'explico que és molt interessant la història de l'equip que guanya la Lliga al Líban perquè és propietat de Hezbollah, que és un partit polític que, segons els Yankees, és una organització terrorista. Llavors, la forma d'explicar-ho crec que volia que fugís molt de l'assaig. perquè l'assaig a vegades pot tenir un toc com una mica fred, molt de dada, molt... Es buscava una forma didàctica, però també que pogués ser relativament com més fàcil d'empassar amb les converses, amb els detalls, amb les sensacions, que si algun moment jo he tingut por o he tingut il·lusió xerrant amb algú i pogués ser. Llavors, a nivell de redactat, aquest és molt més arriscat que els altres llibres que he publicat. I ha estat un repte realment molt interessant.
Són històries, a més, Toni, que es poden llegir de forma no lineal, podríem dir, no? Estan publicades en ordre cronològic, però si et ve de gust algun equip, algun club en concret, pots llegir-lo per separat o pots canviar l'ordre?
Totalment, totalment. L'estructura són 40 capítols. Cada capítol explica dues coses. Un club de futbol i un conflicte. Doncs, per exemple, la Guerra Civil Espanyola està explicada a través d'un club, que és la Unió Espanyola, que és un club no d'Espanya, sinó de Xile, el club dels immigrants espanyols a Xile, que van patir també la seva guerra civil. Mentre aquí hi havia la guerra civil, ells també es van dividir entre republicans i franquistes, i en aquell cas van guanyar els franquistes, com aquí també, malauradament, i per això van adoptar una simbologia molt, molt, molt franquista. Doncs és explicar la història del club, per qui no la conegui, i a la vegada explicar un conflicte. El cas més antic, que és un club que va existir breument, que són els Sheffield Zulus, un club d'Anglaterra, que em permet explicar una guerra que també que és com un punt de partida, una guerra encara del segle XIX, quan l'imperi britànic té una guerra contra els Zulus a l'actual Sud-àfrica, que em permet doncs, explicar el colonialisme, la importància del colonialisme per l'extendre el futbol i també el naixement del futbol negoci. I la història més moderna és dels recents incidents que vam veure a Hong Kong en contra de les noves mesures del govern xinès per retallar les llibertats d'aquesta ex-colònia britànica a través d'un club de futbol que a les seves graderies ha viscut molts incidents, que és el Kitxé. Llavors, són 40 clubs, 40 històries, totes les dècades del segle XX, tots els continents, i cada història, òbviament, pot funcionar com a sola, com a independent.
Ja s'ha esmentat tres d'ells, Unió Espanyola, de Sheffield Zulus i el Kitxé. N'hi ha molts més, Pachuca, Panionios, Júpiter, Bayern de Munic, el Jacoa, de Viena, Ferenbaros, Anortosis... I ens hi podríem estar una bona estona, Amèrica de Cali, Carabac, Xerif, Tiraspol... Algun que tinguessis molt clar que aquest cop no podia faltar, que hagués caigut, per exemple, d'algun dels atles, o sobretot del primer, del de la passió esfèrica, i que et vas quedar amb l'espina i l'has aprofitat, o fins i tot per enganxar algun possible lector, algun que recomanaries de manera especial?
Que complicat que és recomanar-ne un. És molt... complicat, de recomanar-ne només un. Potser per intentar com engrescar i recomanar el que diria... Hi ha un capítol que és el club més mediàtic de tots, el més conegut, perquè això inclou clubs molt coneguts i clubs menys coneguts. Doncs el club més conegut és el Bayern. I aquí sí que, aprofitant un viatge a Alemanya i contactes que vaig fer, volia treballar bé la història dels primers presidents del Bayern, que ens explica molt sobre la personalitat excepcional d'aquest club. És molt interessant. Entre els primers 5 presidents del Bayern, hi ha dos que són de confessió jueva. Un d'ells acaba internat al camp de presoners de Dachau i aconsegueix escapar gràcies als socis, i l'altre va ser també empresonat, en aquest cas, perquè era homosexual. Estem parlant d'inicis del segle XX, per tant, t'explica molt de les dues Alemanyes i tot el que passava. Crec que és una història molt interessant, la d'explicar com el Bayern ha mantingut viva la memòria de ser un club cosmopolita, obert, en què la comunitat jueva de Bavaresa va tenir un pes molt important, i com el Bayern els va protegir, com és un club que d'alguna forma s'oposa al nazisme. Crec que és una història molt, molt, molt interessant, perquè encara té continuïtat avui en dia. Aquesta crec que sí que és un... Per qui potser no conegui més altres coses, li pot interessar molt com un punt d'entrada, no? I a partir d'aquí, clubs que tingués clar que volia que entrés. Volia que entrés el Panionios, que és un club grec, que és una història que fa molt que vaig conèixer i que he tingut la sort d'estar al barri, a la ciutat on juguen, a Nismirna, al sud d'Atenes, al seu camp, que és un camp molt particular, un club que les ha passat molt canutes, que ha fet fallida econòmica, ara estan jugant a categories regionals, els pobres, i que em sembla una història molt, molt interessant sobre el paper dels refugiats en el món, perquè ara, quan parlem de refugiats, jo crec que imaginem tot gent que escapa de llocs com Síria, Afganistan o Àfrica, i a la història dels clubs com el Panionios ens recorda que els europeus també hem estat refugiats, perquè és un club fundat per refugiats. En aquest cas, és un club de refugiats grecs, expulsats del que és l'actual Turquia, i s'emporten al seu club. El club que estava fundat a un altre continent, se l'emporten i el funden tal qual... O sigui, no, de fet, no l'han ni de refundar. És un club que ha tingut dues ciutats diferents, a dos continents diferents, a dos països diferents, a Turquia i a Grècia.
Doncs una història que, de fet, he pogut, diria, llegir i escoltar en el projecte de Marcador INT i que, en aquest cas, també queda plasmada en aquest Historiador en el Estadio, 330 pàgines realment molt interessants, molt entretingudes, amb molt rigor històric al darrere i, per què no dir-ho, Toni, molt ben escrites. No diries mai com pot acabar una entrevista amb el Toni Padilla aquí a Ràdio Sabadell, eh? T'he de preguntar sobre el Centre d'Esports. Com veus el panorama?
Guanyem ja i tot.
Com el veus, el panorama?
Després de guanyar el veus millor. Jo no em tracta sobre la sensació que l'equip és ben parit i que la que comencin a entrar els gols, que l'única cosa que ens falta és que els davanters marquin gols. De fet, l'altre dia no ha de marcar un davanter. Si els davanters comencen a marcar, si algun moment aconseguim que Caxi, que Gavarré, que sigui, faci el pas endavant, crec que l'equip anirà cap a dalt, perquè la idea de futbol hi és, la plantilla hi és, les línies estan relativament ben cobertes, hi ha bons defenses, hi ha bons porters... Però, clar, juguem amb la pressió aquesta de sentir-nos favorits, això ens ha fet molt, molt de mal, però bé, confio que derrotant el Sant Fernando comencem a pujar cap a dalt en aquesta lliga que està tan igualada que jo encara no descarto acabar fent play-off. Però bé, entenc les exigències de l'afició, crec que tots és bo que siguem conscients de que volem ser favorits per intentar fer el play-off d'ascens, és bo que no ens amaguem. Però admeto que em va sabre bastant de greu la situació de José Manzanera, perquè crec que segurament s'ha equivocat en algun nom propi de davanters, però és una de les persones amb més dedicació pel futbol que he vist. És a dir, passió absoluta, professionalitat, s'ha deixat la vida, s'ha deixat l'esquena per aquest club i les coses no han sortit. Jo sempre que una persona que deixa tanta il·lusió ha de marxar perquè les coses no surten, em sap molt de greu, no? Llavors, l'altre dia això, pensava, hòstia, ara guanyem, no? em sap molt de greu per ell, però bé, jo crec que ha mort amb Antonio Hidalgo, crec que el club està molt ben gestionat a nivell social, a nivell econòmic, a nivell de futbol base, estem anant pel bon camí, i tant, ara només falta que la piloteta acabi d'entrar i ja, jo no descarto encara fer playoff, eh?
Doncs tant de bo que aquest pronòstic agosarat ara mateix no ho sigui tant d'aquí a unes setmanes. Diumenge, per cert, vens a l'estadi o no?
Si tot va bé, sí. Si tot va així, bé, podré venir, que en tinc ganes, perquè porto només dos partits amb tota aquesta lliga. Serà tot just el segon a casa. Ara, a l'haver-hi aturada de seleccions i no haver-hi en principi, crec que sí que podré venir. Per tant, toco ferro que res no canvi.
Doncs m'enduc a l'Historiador en l'Estadio, aquest exemplar, i me'l signes allà. Ves pensant la dedicatòria. Toni Padilla, company del diari Ara, autor d'aquest El Historiador en l'Estadio, enhorabona per la bona feina que hi ha al darrere del llibre i moltíssima sort. Una abraçada.
Gràcies per ser-hi sempre. Una abraçada.
Entendre-ho tot de la meva hipoteca? Ho firmo.
Ho firmo.
Que me l'expliquin sense compromís? Ho firmo.
Ho firmo.
I després triem quin banc contractar-la?
Ho firmo.
Hipoteca Sabadell. La hipoteca que inclou una cita amb un especialista perquè entenguis tot el que firmes, fins i tot el preu. Demana ja la teva cita a bancsabadell.com/hipoteques.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners, som del Sabadell.
La tornada de la publicitat després d'escoltar el Toni Padilla amb el seu El Historiador en el Estadio, i de seguida tenim aquí també el Raül Rota, el ciclista sabadellenc. Passem per Múrcia ràpidament, perquè el tennis Sabadell disputa a hores d'ara, en el moment de la gravació d'aquest podcast, la primera ronda, l'estrena del Campionat d'Espanya de tennis per equips femenins de màxima categoria. Si recordeu, la setmana passada us parlàvem del masculí, malauradament amb el descens del Cercle Sabadellès, malgrat fer d'anfitrions els de la carretera de Bellaterra, van caure a segona divisió i intenten no seguir les seves passes al tennis Sabadell a la màxima categoria femenina. De moment, això sí, no arriben bones notícies des de les instal·lacions del Múrcia, que és on s'està disputant aquesta Copa Orange. Charlotte i Guinart han perdut els seus respectius partits, els primers de la sèrie contra l'Estàdium Casablanca, en el cas de Charlotte 2-0 contra Burillo, això sí, ajustat 7-6 en el primer set i 6-3 en el segon. En el cas de la Maria Guinart, encara més ajustats, perquè el primer set s'ha saldat amb 7-6, derrota el tiebreak, el segon 6-4. Per tant, dos partits molt ajustats, però els dos que han caigut del cantó de l'Estàdium Casablanca. En comptes del Sabadell, ara mateix està jugant-se el tercer punt d'aquesta sèrie. Celia Cerviño l'està disputant davant de Papa Mijail. Ha perdut el primer set per 6-4 i ha guanyat el segon per 6-2. Per tant, l'esperança passa per aquest partit de Cerviño. Recordem que, com en el cas del masculí, enguany el Campionat d'Espanya no és de 8 equips, sinó de 10 participants, i que, igual que en el cas dels nois, a les noies també 3 equips baixaran i un farà la promoció. Les eliminatòries es juguen al millor de 5 partits, 4 individuals i un de dobles, i el campionat s'allargarà a Múrcia fins dissabte. En cas de derrota avui del tennis Sabadell, caurà directament a la repesca i aleshores sí que no tindrà cap marge d'error, hauria de fer la feina en tots els compromisos que tingui a partir d'aquell punt per aconseguir la permanència, per aconseguir com a mínim anar a la promoció de salvació. Per tant, de moment, en aquesta primera estrena, males notícies però no del tot confirmades, en marxa el primer partit del partit de l'estrena entre el tennis Sabadell i l'Estàdium Casablanca. Avui ens visita aquí a l'estudi un jove ciclista sabadellenc, el Raül Rota, que farà el salt al pròxim curs a la categoria Continental després d'haver destacat defensant els colors de l'equip Lizarte aquestes dues últimes campanyes. Raül, què tal, com estàs? Benvingut.
Hola, bona tarda, moltes gràcies.
Acabes de signar pel Manuel a Fundación Sport Bike, que fa també el salt al ciclisme professional en aquest 2022. De fet, havia estat interessat, però sense completar la compra de l'estructura del Mitchelton Scott. Per tu, Raül, què suposa aquest salt, el deixar a categoria sub-23, el Lizarte, i poder anar al Manuela?
Bueno, la veritat que per mi és una gran oportunitat, no?, per poder demostrar a la màxima categoria, doncs, la qualitat, o almenys poder demostrar el meu màxim nivell. I res, la veritat que molt agraït per l'oportunitat, i a veure què tal es dona l'any que ve.
Avui, preparant l'entrevista, he entrat un moment al web del Lizarte i m'he trobat aquesta descripció teva, no sé si estàs d'acord o no, deia: va ser un killer com a juvenil i està en disposició de ser-ho també d'amateur. El seu perfil és molt diferent a l'habitual al calendari basc, destaca per la seva potència i la seva punta de velocitat, però expressa una polivalència envejable. Bones paraules les que tenien amb tu. Suposo que això és en el moment del teu fitxatge per Lizarte, però una miqueta com a perfil de ciclista que ets, quadra bastant.
Sí, o sigui, jo al cap i a la fi, doncs, sí que és veritat que per ser un corredor espanyol, doncs, em costa més la pujada, i em defenso millor, doncs, això, igual les arribades a l'esprint i així. Però, bueno, durant aquests 4 anys he aconseguit millorar bastant pujant, i la veritat que estic bastant content.
Un classicòman, podríem dir?
Sí, perquè, bueno, les curses d'un dia, doncs, m'agraden, i qui sap si d'aquí un temps, doncs, puc estar disputant clàssiques.
Ara estic anant allà on no toca, però és curiós el tema de la cultura ciclística, que aquí a Espanya n'hi ha moltes, però de voltes de 3 setmanes, pensem sempre en escaladors, en contrarrellotges, però, i mira que hi ha hagut gent també, no sé, Óscar Freire com a sprinter, o el mateix Alejandro Valverde, que també feia molta feina en aquest tipus de curses, però no és la cultura que hi ha, per exemple, a Bèlgica, no?, amb el tema de les clàssiques.
Sí, bueno, o sigui, és, diguem, un altre ciclisme, no? A Bèlgica, doncs, algú que disputi les clàssiques, doncs, igual és molt més conegut, i aquí, doncs, passa més desapercebut. Que, clar, després, doncs, sí que ens trobem que igual, doncs, aquí a Espanya manca una mica la falta de clàssicòmens, però, bueno, jo crec que igual ara puja gent molt bona i amb molt nivell i esperem doncs, estar disputant clàssiques.
En aquest últim curs que dèiem al Lizarte vas guanyar aquí a casa, a Sabadell. De fet, t'entrevistàvem allà a la mateixa plaça de la Creu Alta, en una clàssica, una de les dues clàssiques de la Unió Ciclista Sabadell. Ho vas fer al setembre també al Sasso. Content amb com ha anat la temporada?
Sí, bueno, no vam començar... Bueno, tret de la victòria, sí que és veritat que no vaig començar igual en l'estat de forma que volia, però bueno, li hem sabut donar la volta i al final sí que hem sabut ser doncs, molt regulars durant tota la temporada. I bueno, això, jo la veritat que bastant content del meu rendiment i del de tot l'equip.
Ara, ni que sigui per un tema de meteorologia, és una temporada o és una època de l'any en la qual tampoc hi ha moltes curses, on fa tot peixada, on està el canvi de curs entre una temporada i l'altra. Tot i així, suposo que continues entrenant. De fet, avui em deies que aquest matí has estat rodant també. Tu ets de Can Uriac. Com és un dia a dia en la vida del Raül Rota, els entrenaments? Fa un parell de dies, per exemple, dèiem el David de la Cruz, que estava per aquí, res, passar, venia de Madrid, va parar un dia, va entrenar pel Coll d'Estanalles, etc. I ha tornat un altre cop a agafar la maleta. Però en el teu cas, com és un dia a dia uns entrenaments aquí?
Bueno, doncs jo, sobretot a l'hivern, m'acostumo a aixecar i, doncs, depèn del dia, igual tinc una sessió de gimnàs i després, doncs, unes dues hores i mitja de bici. I si no tinc gimnàs, doncs, m'aixeco, esmorzo i ja directament surto amb bici. I bueno, sí que és veritat que després al cap de setmana doncs igual vaig algun dia a caminar o bueno, he estat aprofitant aquest últim mes per anar a jugar algun dia a pàdel, que bueno, ara que entre cometes tinc més llibertat, doncs aprofito per fer diferents activitats.
En el teu cas tu ets molt, molt jove, de fet diria que la setmana que ve és el teu aniversari. Són 22, si no m'erro, els que faràs. Clar, ha d'haver-hi algun moment de la pel·lícula en el qual tu diguis se'm dona bé el ciclisme, puc dedicar-m'hi i, per tant, puc centrar-me la meva vida a intentar ser un ciclista que es guanyi la vida a cop de pedal. Però no sé com has viscut tu tot aquest procés, que estàs encara fent salts, encara pujant graons, però ha d'haver-hi algun moment de dir Raül, aquí has de centrar-te perquè el teu dia a dia et permeti físicament poder estar al nivell, etc. És una decisió important, suposo.
Sí, bueno, és una decisió també meditada amb els meus pares i així. I sí que és veritat que, bueno, fins l'any passat vaig estar estudiant. Vaig fer un grau mitjà i també un grau superior. I bueno, ja per la temporada passada ja vam decidir que aquesta la dedicaria sencera al ciclisme i bueno, doncs com un ultimàtum d'autot o res. I bueno, doncs finalment doncs he pogut donar el salt que buscava i bueno, ara realment és quan comença lo important i on realment s'ha de demostrar.
És una pressió també per això, no? Perquè és allò de me la jugo aquesta temporada, si em surt bé, intento col·locar-me en una categoria ja més professional, entrant al circuit de la UCI, etc. Però clar, és que és jugar-te-la a veure si puc dedicar-m'hi professionalment o com aquell que diu, he llançat un any, no?
Sí, bueno, és que al cap i a la fi trobes... Bueno, l'any que ve em trobaré amb gent ja que igual porta 5-10 anys a la categoria, no? I sí que és un salt molt gran, però bueno, jo crec que també encara em queda marge, no diguem, i bueno, la veritat que ho afronto amb moltes ganes i ojalà que es doni bé.
En el cas del David de la Cruz, que ara l'esmentàvem, evidentment està a primeríssim nivell dels millors de tot el país i és un perfil de ciclista diferent perquè al final no és un velocista, podríem dir, un sprinter com podia ser-ho tu, però serveix com a mirall perquè també ell va començar, recordo, molt tard, venia de l'atletisme, li va costar d'entrar al principi en bons equips i no sé si en certa manera tenir una referència d'equip propera a casa, dius, home, si aquest ho ha aconseguit, per què no?
Sí, bueno, realment doncs és una referència molt propera. Sí que és veritat que, com tu has dit, doncs som igual perfils de diferents de ciclistes, però bueno, sí que doncs ell va començar també a, diguem, a tercera divisió i bueno, ha anat pujant amb els anys i també s'ha hagut de currar i bueno, per què no, doncs es pot intentar fer el mateix.
Començava preguntant-te una mica pel fitxatge, pel Manuel a la Fundació. Què esperes d'aquesta nova temporada, d'aquest salt al circuit UCI?
Bueno, realment doncs, espero poder donar un bon nivell, no? I realment doncs, continuar donant passes, que bueno, sigui el Manuela o un altre equip, doncs sempre és el que es busca, no? Millorar dia a dia, no? I amb els passos dels anys. I bueno, doncs ojalà que es doni bé tota la temporada i a veure si tenim un bon calendari.
Just abans d'entrar, xerràvem aquí fora d'antena i em deies, per acabar d'entendre'ns, Espanya, Portugal, a tot estira França i la cursa més top, com podria ser una Volta a Catalunya, aquí per categoria no correspondria a aquests Continental, no?
Sí, o sigui, bueno, hi ha curses que són denominades World Tour, que els equips continentals doncs, no poden participar, però sí que a tota la resta doncs, sí que hi podem.
L'estrena del calendari és al gener, és a la clàssica de la Comunitat Valenciana 1969, el 23 de gener. Tens ja les primeres curses allò en ment a l'agenda? Això ho heu parlat ja amb l'equip, perquè m'imagino, és un equip d'Andalusia, de Granada. Encara no us hi heu trobat, no heu fet cap concentració, etc. Per tant, això ho heu anat xerrant ja de... Mira, Raül, debutaràs aquí o encara no?
No, de moment no. Suposo que bueno, haurem d'esperar una mica més per saber una mica on debutem i tot el calendari. Però bueno, sí que la idea és doncs, començar el millor possible i després doncs, ja es veurà. No? I bueno, doncs, depenent del calendari, doncs, suposo que si toca anar a Portugal o a França, doncs hi anirem.
I dins de la rutina del que dèiem abans de fer gimnàs aquí, de sortir 2-3 horetes per la comarca i voltants, en algun moment també en pretemporada, per exemple, abans de l'Izarte anant cap al nord o ara cap a Granada o allà on toqui, hi ha trobades, m'imagino, també com a equip, no? Ara, per exemple, amb el Manuela.
Sí, o sigui, s'acostumen a fer concentracions no, bueno, depèn de l'equip, però una o dues setmanes. I després sí que és veritat que bueno, durant la temporada, jo almenys durant aquest any, bueno, he estat en altura, diguem, que bueno, allà a Andorra, i bueno, doncs es tracta de passar un parell de setmanes a més de 2.000, bueno, a 2.000 metres aproximadament, i bueno, doncs fer els entrenos per allà i així, i bueno, la veritat que bastant bé.
I pensant ja en el calendari, deies que encara no tens definida cap cursa, alguna que hagis dit, aquesta m'agradaria fer-la, aquesta em faria il·lusió de totes les que tindreu en el calendari o no?
Bueno, la que més de gust em vindria a fer, que no, l'equip no hi participa, perquè bueno, és el que he comentat abans, que és la de la categoria World Tour, seria Volta a Catalunya, però
per
sí que és...
a casa,
sí,
no m'imagino?
Sí, sí. I, però bueno, sí que és veritat que m'agradaria molt poder participar a Volta a Andalusia, que bueno, al cap i a la fi diem que és la volta de casa per l'equip i és una de les que hi ha ara al principi i, bueno, per què no, doncs pot ser una bona volta.
I acabo preguntant-te una mica més a llarg termini. Dèiem, 21, 22 anys, molt jove, deixant l'etapa sub-23, passant del Lizarte a aquesta categoria continental. A mitjà termini, veus traient el cap una mica més amunt, et veus el dia de demà competint en proves a nivell la Vuelta, el Tour, el Giro... És un objectiu que inconscientment un va pensant, mira, marco 2, 3, 4, el període que sigui per intentar assolir-ho, o no ho pensa un i viu més el dia a dia?
Bueno, al cap i a la fi jo crec que és algo que, doncs, no sé, igual a final d'any doncs ja et dic que sí, però sí que és veritat que no és una cosa que pensi en disputar ja, perquè sí que és veritat que requereix d'una adaptació, no? I bueno, doncs sí que hi ha corredors que tenen molta classe i tipus Evenepoel, així, que ja estan disputant aquestes curses.
Això és un paraules majors, eh?
Sí. Però bueno, sí que és veritat que són curses que m'agradaria disputar en un futur i ojalà que sigui així.
Doncs tant de bo que sí. Nosaltres apuntem aquí el nom, al costat de David de la Cruz, Raül Rota, per veure si d'aquí a, no sé, els anys que calguin, però et podem tenir aquí a primeríssim nivell. Raül, tota la sort del món, que ens n'alegrem per aquest fitxatge pel Manuela, per veure també en aquest perfil de curses ja un graó per sobre d'on estaves fins ara, i que tant de bo això, que haguem de pensar d'aquí a un any, quan tornis un altre cop aquí a Ràdio Sabadell en aquest tipus de curses. Sort.
Moltes gràcies.
I avui tanquem el programa parlant del derbi de la primera catalana de bàsquet femení. Ahir fèiem la prèvia, finalment se'l va adjudicar ahir al Sant Nicolau, a la pista del Natació Sabadell, per 56-67. Un partit que es va jugar ahir a la nit. El parcial de 15-27 del segon període va ser la clau pel triomf col·legial, el tercer de la temporada d'un Sant Nicolau que se situa ara 8è gràcies a aquesta victòria en el derbi local, en el derbi sabadellenc. Per contra, el club és cué, 0 victòries, 5 derrotes de moment és el balanç de les nedadores. La màxima anotadora va ser del Natació Sabadell, Anna Mor, amb 19 punts, seguida pels 18 de Vinyet Ubia del Club Esportiu Sant Nicolau. Amb aquest derbi de bàsquet femení arribem al final del programa d'avui, un hotel suís que hem fet gràcies al Roger Benet amb la seva feina a les vies de so. Com sempre, el podeu recuperar al podcast d'aquesta emissora, radiosabadell.fm, i si no, un cop passi el butlletí de les 4 de la tarda a l'antena de la 94.6 pels vols de les 4:03, 4:04 de la tarda. Demà dijous, més amb el Pau Vitulli al capdavant del programa. Una abraçada, adeu-siau!
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.